RAC+1 Podcast.
RAC+1 us ofereix Barcelona 2025, un podcast amb perspectiva de futur, amb Adrià Santasusagny.
Hola, què tal? Com estem? Un dels sectors que ha patit més la pandèmia del coronavirus ha estat, sens dubte, el del comerç. Tot el que és comerç no essencial ha estat tancat durant molts mesos. Els grans, sí que és veritat que ho han tingut millor per tirar endavant, però el tancament total i les restriccions que van anar arribant ho van posar molt difícil al petit comerciant de barri. I és que avui volem analitzar com està el comerç a Barcelona, no només com ha sobreviscut a la pandèmia, sinó de quin tipus d'establiments volem, de com fidelitzar el client, de l'oferta, dels establiments històrics que han anat tancant i de què podem fer com a ciutat per tenir els millors comerços i les millors botigues pels veïns de Barcelona. Això és el que explicarem avui aquí a Barcelona 2025. Comencem. I per parlar de la situació del comerç de la ciutat de Barcelona, ja ens escolta el Salva Vendrell, és el president de la Fundació Barcelona de Comerç. Què tal, com estem?
Què tal, molt bona tarda.
Ens podria fer una radiografia de com està ara mateix la situació de les botigues i dels comerços de la ciutat de Barcelona, sobretot després de la pandèmia?
Sí, ara estem en aquell punt de que la ciutat comença d'alguna manera, comença a agafar un pols més o menys normal pel que fa sobretot a la zona no tan hipercèntrica de la ciutat, per tant la que depèn més dels turistes, i en aquest sentit doncs el que serien els eixos més de proximitat, els eixos més de barri, estan pràcticament a un 70-80% del que seria una facturació de promig, parlo de tots els sectors, un 70-80% de facturació respecte al que vindria a ser normal. Per tant, recuperant lentament i molt a poc el pols d'altra vegada al dia a dia, i sobretot sectors doncs com el de la restauració que han patit, entre d'altres, tancaments allò al llarg de setmanes o mesos, doncs, bueno, no estan al 100%, però comencen ja a notar certa normalitat dins del que seria habitual per un mes de juny, juliol, que és quan tenim també doncs força gent al carrer.
En tot aquest temps, després del confinament i de l'estat d'alarma, quants establiments ho han pogut aguantar, això?
Aquí caldria diferenciar entre el que us deia ara, dues zones. La zona, diguéssim, més del centre de la ciutat, no? Que, com us deia, depèn més del turista, i aquí sí que estem al voltant d'un tancament aproximat, també en funció de la zona, d'entre un 25-30% de les botigues que encara no han obert, de les quals alguna és probable que un percentatge petit doncs a poc vagi recuperant a curt termini la normalitat, la resta fins després de l'estiu difícil, perquè aquest estiu tampoc no tenim previsió de massa turista a la ciutat. Pel que fa als eixos que no pertanyen al centre, tenim un 7,5% més o menys de botigues que han tancat, que de moment no han tornat a obrir. Això equival aproximadament, parlo d'eixos comercials, en aquest cas de 22 eixos comercials de Barcelona Comerç, i de botigues associades. Per tant, hauríem de fer extrapolació del que no serien associades. Estaríem parlant d'un 7,5% aproximadament de botigues tancades, que equival a unes 400 botigues. Teníem comptabilitzades 392, doncs això, a falta que se'ns pugui escapar alguna al voltant de 400 botigues, que de moment han tancat i no tenen previsió a curt termini d'obrir.
I si mirem els sectors, quins són els que estan patint més per sortir d'aquesta crisi? O hi ha algun sector que especialment estigui patint molt?
Sí, els sectors que han sortit, entre cometes, més beneficiats de la pandèmia, doncs han estat l'alimentació, i després tot el que té a veure amb el parament de la llar, electrodomèstics, reformes. Aquest és un sector que durant la pandèmia fins i tot han tingut més feina que en anys anteriors, i per contra els que més ho han patit, òbviament, han estat doncs oci nocturn, restauració, i després tot el que és, diguéssim, tèxtil per home o per dona, no? Que són les botigues que tenen un percentatge més elevat als eixos també, de roba, que són les que més ho han patit en aquest sentit.
Clar, durant aquests mesos de confinament la gent, suposo, que també ha aprofitat per renovar electrodomèstics, per viure una mica millor a casa, on normalment sempre hi passaven poques hores, i també, per altra banda, si es pot estalviar comprar-se alguna samarreta, també ho ha fet.
clar, al final, si no podies sortir de casa perquè doncs, hi havia previsió de tancament de 2 setmanes, 3 setmanes, 1 mes, 2, doncs, òbviament, anaven passant també les estacions de l'any, els mesos, i no feia falta, d'alguna manera, per exemple, doncs, comprar-se roba, però, en canvi, el fet de ser a casa, doncs, d'alguna o altra manera, també t'havies de plantejar, doncs, o et podies plantejar, si era el cas, doncs, fer alguna reforma, doncs, perquè després d'estar 2 mesos tancat a casa, doncs, també tens necessitats que potser en el dia a dia no has detectat, no? I per tant, o electrodomèstics que s'han espatllat o que són vells i que aprofites per fer el canvi.
El que és evident també és que un dels grans problemes del coronavirus ha estat l'atur que ha provocat, sobretot el sector del comerç, precisament.
Sí, sí, per descomptat és un dels drames, no? És a dir, a banda de les botigues que us dèiem, no? Tingueu en compte que aproximadament les botigues dels eixos de barri, no? Dels eixos de proximitat a la ciutat, de promig ocupen 2,5 persones per botiga. Si us dèiem que en aquest últim trimestre teníem calculades 400 botigues tancades, doncs fem ràpid número, són 1.000 persones menys sense feina, no? A banda de la gent que està en ERTOs i que, com tots sabem, doncs, han trigat setmanes i en molts casos mesos en poder fer efectiu l'ingrés d'aquests diners, no? Per tant, òbviament, doncs, hi ha hagut moltes empreses que malauradament han tancat i no tornaran a obrir, i com una de les conseqüències directes, doncs, ha estat també el fet de que molts treballadors, per desgràcia, o s'hagin hagut d'anar a veure obligats a anar a un ERTO i no cobrar quan havien de cobrar, o quedar-se sense feina perquè la botiga, al final, o el restaurant ha hagut de tancar.
I a partir d'ara què? És a dir, com pot sortir el comerç de la pandèmia?
Jo crec que ha arribat el moment de replantejar-nos o de rumiar el model, per exemple, turístic que té aquesta ciutat, no? La dependència que ha tingut al llarg dels darrers anys de l'arribada de turistes, i per tant és un model a replantejar-nos, és un model que hem de tornar a estudiar entre tots per tal de no caure en els errors del passat i per tant, permetre l'arribada de qualsevol mena de turista a la ciutat, intentar buscar un perfil de turista també que tingui un perfil econòmic un pèl més elevat i sense oblidar en cap cas els nostres clients més habituals, que són els que tenim damunt de les nostres botigues, no? Els nostres veïns, les nostres veïnes, que al final doncs, són els que al llarg d'aquests mesos en el comerç de proximitat ens han ajudat d'alguna manera en el dia a dia a superar plegats aquesta pandèmia. Penseu que la diferència, sobretot entre el centre de la ciutat i els eixos que no pertanyen al centre, ha estat precisament a posar en valor aquest comerç de proximitat, no? Teníem, malauradament, no? I per desgràcia doncs, no podíem sortir de la ciutat, teníem centres comercials tancats, però nosaltres érem allà al peu del canó, no? I per tant, d'alguna manera, els nostres clients, que són els que viuen prop dels nostres negocis, són els que han estat també molt fidels, per una banda, perquè no, segurament no els hi quedava més remei, però agraïts també que estiguéssim allà, no? Per tant, hem de trobar, hauríem d'aconseguir aquest equilibri entre una ciutat que, òbviament, ha de seguir acollint turistes, però que potser hauria de tenir un perfil diferent del que han tingut fins ara i no està obert a que vingui qualsevol mena de turista i sobretot conservar aquest valor que tenim, no? que és una ciutat que té una multicentralitat molt que no tenen massa ciutats arreu del món i que permet, no? Doncs a qualsevol dels barris de la ciutat tenir pràcticament de tot. Per tant, hem de trobar una mica aquest equilibri i hauríem de treballar sobretot en posar en valor el que ha funcionat al llarg d'aquests darrers mesos.
Pel que em diu, pot ser que aquests mesos la gent també hagi redescobert el comerç local o que com a mínim l'hagi començat a posar en valor?
Sí, totalment d'acord. Jo crec que sempre hem estat en el pensament dels nostres veïns, però sí que és cert que moltes vegades per comoditat i perquè doncs, potser anar a un centre comercial de fora de la ciutat doncs, et permet arribar amb molta facilitat, aparcar el cotxe, tens molts serveis en un mateix espai, com aquell que diu, pots arribar a passar el dia, doncs en molts casos aquesta comoditat ha fet que oblidem, no?, temporalment, o no sé si temporalment, però oblidem en alguns casos doncs, el comerç que tenim a prop de casa, no? i ha posat en valor. Ha posat en valor doncs, que hem estat allà, que seguim doncs, donant servei com doncs, amb les mateixes ganes, la mateixa il·lusió, un servei que acostuma a ser en molts casos molt personal, no? molt professionalitzat alhora, perquè coneixem molt bé els nostres clients, perquè sabem el que volen, i bueno, pensem que, òbviament, en aquest cas, no, una pandèmia no pot fer mai bé, perquè hi ha hagut sectors, jo doncs, penso molt en això, no? En sectors com el de la restauració, per exemple, que han patit moltíssim, però és obvi doncs, que el comerç de proximitat l'ha posat en valor i, de fet, a les estadístiques dels darrers mesos que hem fet des de Barcelona Comerç ens han indicat això, no? Que d'alguna manera fins i tot hem sortit reforçats d'aquesta pandèmia.
Un dels temes que volia parlar amb vostè també és el tancament d'establiments històrics. Per exemple, penso amb el Schilling del carrer Ferran o la llibreria Som Negre, que estava al carrer Aragó, o fins i tot el Colmado Quílez de Rambla Catalunya, que va vendre bona part del seu establiment. Això com s'entén que es deixi perdre aquests establiments històrics?
Bé, aquí és complicat perquè al final conflueixen diferents interessos, no? És a dir, per una banda, òbviament, doncs, tenim el propietari del local, doncs, que li vol treure un rendiment X en el local, i per l'altra, el llogater, que d'alguna manera doncs, també fa números i al final ha de trobar l'equilibri entre les despeses, no?, i els ingressos que té. Aquí l'administració té complicat, al final... Entenc que no podem demanar-li a l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, que faci inversions en aquest tipus de negocis, perquè al final acabaríem municipalitzant, no?, segurament locals doncs, en zones molt, molt concretes de la ciutat, però sí que es podria mirar de trobar mecanismes que protegissin la tipologia de negoci. M'explico, és a dir, si nosaltres, ara parlaves del Colmado Quílez, no? És a dir, si els propietaris del Colmado Quílez doncs, no s'avenen per posar un exemple, el desconec, però no s'avenen a pagar aquest lloguer perquè bueno, no surten els números, el que sí que es podria protegir és l'activitat que es fa. Perquè si no, al final, el que ens acabem trobant o el que pot arribar a passar és com a moltes ciutats d'arreu d'Europa i d'arreu del món, que són clones. És a dir, al final són els mateixos grups els que tenen, diguéssim, copat el centre o els millors locals de la ciutat i, per tant, aquesta diversitat que té la ciutat de Barcelona, aquesta multicentralitat de la que parlàvem fa una estona, desapareixeria i, per contra, doncs, acabaríem assemblant-nos molt a d'altres ciutats europees o del món i perdríem també doncs, l'interès que té o perdríem també, en molts casos venen ciutats d'altres països i ens pregunten, no?, l'administració com s'ho ha muntat Barcelona per lograr tindre doncs, aquesta multicentralitat i que no s'assemblin a d'altres ciutats de la resta del món. No? Per tant, el que sí que hauríem d'intentar conservar d'alguna manera és l'activitat que es fa en aquests negocis, tot i que de vegades tampoc no és viable, perquè tampoc a vegades hi ha negocis, la tipologia de negoci doncs, també bueno, passen de moda o senzillament doncs, ja no hi ha aquesta necessitat, no? Ja no hi ha aquesta demanda i per tant és complicat l'equilibri, no? Però potser el que sí que seria interessant seria trobar aquest equilibri i per tant doncs, que les botigues d'alguna manera icòniques de la ciutat almenys sí que poguessin subsistir els negocis, el tipus de negoci i no tant el local que al final, doncs, bueno, això sí que és oferta i demanda i és complicat.
I ja per acabar, senyor Vendrell, quins deures posaria vostè a Barcelona per aconseguir un comerç de més qualitat?
Bé, Barcelona és una ciutat privilegiada. Barcelona té a prop la muntanya, té a prop el mar, té una climatologia que és envejada arreu del món i a més és una ciutat molt ben endreçada. Barcelona ho té tot per seguir triomfant dins de les grans... seguir estant, no?, dins de les top 5, les top 10, les ciutats més importants del món, no? I, per tant, Barcelona el que té que fer, i una miqueta tornant on estàvem abans, no?, és potser repensar el model turístic que té. Al final és una ciutat que continua estant dins de les més desitjades a nivell de turístic, no?, de viatgers que volen visitar la ciutat, amb, doncs, amb monuments que també són icònics i coneguts arreu del món. Per tant, en aquest sentit, la ciutat en si el que té que fer és intentar millorar o que la qualitat dels seus turistes, excursionistes, ja siguin locals, nacionals o d'altres països, no? Siguin d'un perfil econòmic una mica més alt del que tenia fins ara, i en aquest sentit l'administració el que té que fer és apostar també fort en aquests moments que ha estat d'usos per sectors turístics, no? I sobretot centrats en hotels, en restauració, en cultura, donar totes les eines possibles perquè aquestes empreses, que a més a nivell de gastronomia, per exemple, la ciutat de Barcelona, doncs sempre ha estat puntera, i ara doncs malauradament també ens hem trobat en grans grups reconeguts arreu del món que han hagut de tancar, doncs bé, fer suport en aquest sector, en tots aquests sectors, que al final han posat a Barcelona a la primera línia mundial de les ciutats més desitjades per visitar, no? I per tant, en aquest sentit, el que s'ha de fer és apostar per recuperar el més ràpid possible l'economia del dia a dia de la ciutat i, per tant, doncs, seguir apostant pels barris, seguir apostant pel comerç de proximitat, però alhora replantejant aquest model turístic que permeti també que el tiquet mig ja sigui en estada o ja sigui en despesa a les botigues, restaurants, hotels de la ciutat, doncs també sigui una mica més elevat.
Doncs Salva Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç, moltes gràcies pel seu temps i fins la propera.
A vosaltres, gràcies.
I en aquest episodi ja ha sortit de resquitllada el tema del turisme, que és un dels grans temes de debat de Barcelona. És precisament del que parlarem al proper capítol, del turisme que volem, de quina és l'oferta de Barcelona, de si s'ha de renovar i també de si cal l'ampliació de l'aeroport del Prat. Intentarem treure l'entrellat en aquest debat de ciutat que sembla que encara no tenim resolt. Salut!
RAC més 1 us ha ofert Barcelona 2025.
RAC 1. Tots som
més
1.